le dice al otro, ¿cómo te conservas tan joven? Y el otro le contesta, mira, Nanu, no me discuto con nadie. Y la te dice, pues no será eso. Digo, bueno, pues no será eso. Maravilloso, maravilloso.
Sempre, Eugenio, sempre. Mai ben ponderat.
Mai ben ponderat.
Mai prou ponderat i mai ben ponderat. I s'ha de ponderar constantment, Eugenio. Sempre, cada dia. Doncs Keanu Reeves diu, estoy en una etapa de la meva vida, les etapes vitals, quines coses venen i van sense que ens adonem. Estic en una etapa de la vida en què em mantinc al marge de les discussions. Això vol dir que abans no ho feia i que l'experiència li ha portat a assabentar-se que no cal discutir per tonteries o que cadascú té un criteri i per molt que t'esforcis, no el faràs canviar. Per tant, millor no deixar-se les forces en aquest tema, en discutir-se amb els altres. Fins i tot, diu ell, si dius 1 més 1 igual a 5, tens raó. És que bàsicament és igual que el que li diguis a Keanu Reeves. És que no et farà ni cas. És que li donarà igual. No el treuràs de polleguera, no. I estem parlant de John Wick, un tio que en 4 pel·lícules es carrega entre 1.000 i 1.500 persones perquè li van matar el gos.
Sí, sí. És veritat.
Això és així, eh? Quina diferència entre els seus personatges i ell?
És veritat.
O sigui, els seus personatges són tot el contrari.
Sí.
No cal tenir raons per matar-te. Et mataré igual. Però a la vida real, tu em pots fer el que vulguis.
No, que li han matat el gos, eh? Broma.
Ja, home, sí, però, clar, un gos a canvi de 1.500 vides humanes, no sé si s'ha equilibrat això, eh? A la ciència-ficció, vull dir, eh? Fins i tot si dius 1 més 1 igual a 5, tens raó, diverteix-te. I ja ho remata amb aquesta sentència, amb un imperatiu, deixa de tonteries a divertir-te.
Ara.
Quanta saviesa, Keanu Reeves, ets meravellós.
Ho és.
I humil, i a més no passen els anys per tu. Ho faré, eh? No m'enfadaré.
No.
Mai més.
Ara.
Este caballo viene de Bonanza.
Dos minuts que passen de les 10 del matí. Giro, on anirem avui amb la girocleta?
Ja em sap greu, eh? Altra vegada, perquè avui tornem a obrir un capítol de botigues i locals històrics de Barcelona que tanquen.
Un altre capítol d'aquests.
Uau,
Déu-n'hi-do,
sí. Quina
llàstima.
Sí, sí, sí.
No, a mi m'agrada que els fem per denunciar precisament el que està passant en una ciutat com Barcelona, que és que cada vegada ens queden menys botigues d'aquestes centenàries, botigues històriques.
A restaurants històrics.
Ciutat de bogeria.
No, no, s'està tornant. Mira, el jo que cap de setmana feia una volta pel centre, el diumenge, jo que dius, anem a fer un tomb, i dius, ostres, però com s'ha transformat això pel barri gòtic, eh?
Sí, 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 sí.
Fa 5 anys anava a menjar en aquest restaurant de tota la vida, que ara, evidentment, ja no és un restaurant de tota la vida, ara és una botiga de mitjons, i així anar fent un llarg etcètera.
Trobes arcs gòtics amb botigues de mitjons i Starbucks.
Ah, sí, i no dir altres coses com que comencen per M i és
sí, sí,
droga,
sí.
És que, en definitiva, la Barcelona que ens està quedant, avui parlem de la papereria Navarro, us sona?
Papereria Navarro, sí,
papereria Navarro, una de les més històriques, va ser la primera botiga del barri d'habitatges de la SEAT a la Marina. A finals de juny abaixarà la persiana per sempre. Per què tanca? Diguem-ne que per un cúmul de circumstàncies, per una banda perquè els fills del fundador ajuden jubilen i tanquen bàsicament perquè no han trobat relleu, més enllà doncs, que cada vegada costa més sobreviure tenint un negoci d'aquest tipus a Barcelona, amb els lloguers com estan, sí, els preus, clar, la inflació, etc. Tot el que sabem nosaltres. Llavors, tanquen gairebé després de 70 anys d'història, imagineu-vos totes les persones que han passat per allà, totes les històries que amaguen les seves parets. I per refrescar una mica la memòria, el conjunt d'habitatges de la SEAT, que ara comentàvem, es van construir als anys 50 perquè els treballadors de la fàbrica tinguessin un lloc on viure, com les colònies a les colònies tèxtils que trobem a diferents punts del territori.
Colònia Güell...
Sí. Sí, doncs aquestes... En aquest cas doncs, eren treballadors de la SEAT, una colònia no era, però tot era per la SEAT. Mm. Llavors, ara, amb aquest tancament de la papereria Navarro, la Marina de Porta es queda sense cap llibreria. O sigui,
fixa't,
tinc moltíssimes ganes avui, perquè entrevistarem, parlarem amb l'Enric i l'Ester Navarro, que són els fills del fundador, les dues persones que jubilen i que no han trobat relleu, i que també ens facin una radiografia, com ens feien la setmana passada el propietari de la llibreria Stock, que tancava en el barri gòtic, de dir, val, quan vas obrir fa 35 anys, quines botigues hi havia? Quins locals hi havia? I ara, què hi ha? Doncs una mica el mateix. O sigui, a veure quin barri està quedant a la Marina, al port de la Marina. De moment el que sabem és que no hi haurà cap llibreria un cop tanquin a finals del mes de juny. Llavors avui, això, a l'hora de la Girocleta, quarts de dues, que podrem parlar amb els fills dels dos fundadors i fer una mica de memòria històrica, exercici i posar consciència amb el que està passant a la nostra estimada ciutat i a altres llocs del territori.
I és que hi ha barris de Barcelona que es queden sense llibreries. Ara mai diries, Olma, on sempre, sempre, sempre hi trobaràs una llibreria.
A on?
A qualsevol estació.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vallès, on anem avui?
Mira, avui anem a Nova York un altre cop.
Ah, mira com ahir.
Central Station, sí.
Doncs que heu seguit.
Gran Central Station, que s'han rodat infinitat de pel·lícules.
Ah, la millor, sí, més igual el que digueu, el principi de Gossip Girl. Sí o no?
Jo no sé de què ha parlat ara mateix.
Ah, clar, vosaltres amb les vostres referències, molts oients segur que saben del que parlo.
Gossip Girl, sí.
Va, aquella escena de les escales, quina... No sé si és uno de los nuestros o el... No, el Padrino no és.
No sé, ara...
La famosa escena de les escales que cau el cotxet.
Ah, sí, 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 exacte, és el Padrino.
És el Padrino.
Home, i Judit, tu, Gossip Girl, en el moment en què mira el rellotge i després baixa el cap cap avall amb totes les escales i veu que arriba la sirena Van Der Putt,
sent les escales sempre surten.
Sí, 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 corrents amb la seva melena de
color. Los Intocables.
Sí, senyor.
Los Intocables.
Emulant, no sé si és l'Acorazado Potemkin.
Podria ser.
Però emula una altra pel·lícula.
I després a Agarro Como Puedas, les meravelloses pel·lícules de Leslie Nielsen, fan una paròdia fantàstica.
Ens haurem de preparar millor aquestes referències actuals, perquè si només en tenim
ara mateix, no.
Estava una hora parlant de Gossip Girl mentre van traient temes.
No, però és que s'han rodat moltíssimes escenes d'aquesta estació.
Moltes. En fi, ahir vam anar a Nova York per parlar de la Pet Gala.
Sí, la gala dels gossos.
La gala dels gossos.
La gala dels pets. Sí, les mascotes, les mascotes.
No, la de música, no?
En anglès, pets.
En fi, avui anem.
T'ha fet gràcia, això, eh?
No, jo hi vaig...
Del pedete?
Sí. Imagina't els pets tocant a Nova York.
Veus? Aquesta és l'única que ha fet.
A la Gran Central Station, a les escales. Balla i estudia.
Què ha passat, ara?
Els pets a la Pet Gala de Nova York, de la Central Station.
Va.
Anem perquè demà i dijous, o sigui, demà 29 de maig i dijous 30 de maig, se subhastarà la guitarra que va fer servir John Lennon per gravar els discos dels Beatles, Help i Rubber Soul. I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. When I was young, una subhasta que es preveu que serà històrica. Penseu que aquesta mítica guitarra portava desapareguda durant més de mig segle.
Fixa't.
Ah, sí.
Es tracta d'una Framus Hotenny, una guitarra acústica de 12 cordes, i resulta que estava entre capses de mudances en un àtic de l'Anglaterra rural. Ai. I es va trobar fa molt, molt poquet.
Quanta pols.
Quanta pols, sí, sí. Un cop ha fet tots els estudis per comprovar-ne l'autenticitat, s'ha conclòs que sí, que la guitarra va ser la que havien utilitzat els Beatles a la dècada dels 60. Va passar per les mans de George Harrison i John Lennon, i el preu de sortida ja estarà per sobre del mig milió d'euros, i es creu que pot arribar a vendre's per 5 milions.
La subhasta la fa
Sotheby's?
No.
Estaria molt content, John Lennon, que la seva guitarra es vengués per una xifra escandalosa de 5 milions de dòlars.
Sí, sí.
Estaria molt content.
Ai, no ho sabem exactament. Jo, només. Haurem de veure demà o dijous, no se sap exactament quin dia es farà, a veure quan arriba aquesta guitarra, perquè es preveu que serà una subhasta molt, molt gran.
Saps què faria John Lennon, segurament?
Ui, a veure...
Una cançó.
Endur-se la guitarra i tocar a Palestina.
John Lennon.
Sí.
Ai,
no
sí,
et dic
sí.
Que no.
Segurament.
Segurament, sí, sí. En fi, la subhasta s'encarregarà de fer-la a la casa de subhasta Julian's Auction.
No, ho has de dir amb mi.
Julian's Auction.
Bé, anem bé. Com a programa i equip anem
ara,
bé.
Han dit, aquesta casa de subhastes han dit que la guitarra es conserva en perfectes condicions. Diuen que té un so preciós, inusual, i és una obra d'art que està en perfectes condicions.
Fixa't.
Resulta que aquesta guitarra l'havia regalat John Lennon a Gordon Waller, del grup Peter and Gordon, que eren molt, molt propers als Beatles, i aquests ho van donar al seu road manager, que se'n diu.
Vale.
Llavors, a partir d'aquí, la guitarra es va perdre i s'ha recuperat fa molt, molt poquet.
Peter and Gordon, eh? Meravellós grup de música.
Home, però
érem, molt amics amb els Beatles.
S'ha de ser,
sí,
de ser
A World of Love. Ara...
També et dic una cosa, et regala una guitarra al John Lennon i tu la tornes a regalar. És una cosa,
sí, no, no té gaire sentit.
Bueno, la van deixar el traster aquest, no?
Sí, en un àtic.
Bueno, és que li van donar al road, road manager i el road manager, es va canviar de pis per aquelles coses de la vida i diu, bueno, no, puc no em cap tot el cotxe, em deixo la guitarra de John Lennon.
Vés a saber què va passar.
Imagina't que se'n van portar, saps?
Imagina't, clar. Igual es va portar el propi John Lennon.
No sé. En fi, ara s'obren molts possibles escenaris. La pot comprar un museu, un inversor, un fan dels Beatles o un col·leccionista. Qui sap si potser la compra algun músic i en un futur... Això estaria molt bé. La veuríem doncs, en, a dalt dels escenaris
bé,
un altre cop. Això estaria molt bé. No crec que acabi passant, la veritat. Segurament la comprarà un ric molt ric.
Sí, i la tindrà ja al saló de casa.
A caseta seva, penjada... En fi, se subhastarà a Nova York entre demà i dijous, juntament amb altres instruments i objectes de la història del rock. Per exemple, hi haurà doncs, vestits que va portar Michael Jackson, o també la guitarra groga Cloud 3 de Prince.
Déu-n'hi-do. Prince?
Sí, sí.
Quina subhasta, no?
Sí, serà una subhasta important.
Si subhastaran coses de Michael Jackson, ser una persona catalana que serà en aquesta subhasta.
Ah, sí?
Amb tota probabilitat.
I es pot dir o no?
Sí, home, i tant, el McLary.
Ah, el McLary. El McLary, amb la gala aquella que van fer allà a Montjuïc...
La Red.
Red People.
La Red People.
Exacte. Anava vestit normal i em vaig estar una estona mirant-lo com dient, és ell o no és ell, saps? No portava el traje de Mac aquest que
perquè no sempre. Estava actuant.
Ja. Però no semblava el mateix.
Pensaves que era Mac 100%
les 24 hores,
les 24 hores del seu dia, no? Que dormia amb el barret posat.
Exacte.
No, que tenia un pijama, però de Mac, també. Amb pantufles.
Com els d'en Harry Potter, de ratlles.
Sí, estava això.
En fi. Va, petit parèntesi. Mola, mola el sorteig aquest.
Sí, sí, estarem pendents a veure quan arriba aquesta gran guitarra de John Lennon.
Sí.
Vale.
En fi.
Sí.
Hi ha gent que participa a subhastes i hi ha gent que anem de compres tranquil·lament, eh? Tom.
Mira, aquest matí trastejava jo una mica mirant a veure el Caprabo a casa perquè ahir vaig obrir la nevera i hi havia un ratolí a punt de suïcidar-se. La tenia completament...
A punt de cometre un autohomicidi.
Un autohomicidi. Una... Sí, sí, una cosa dantesca com estava la nevera. Dic, què faig de sopar? Doncs, bueno, no sé.
Mira.
Animal rastrero.
Hi havia un grup de ratetes a la nevera de Rafa Sanahuja,
sí,
cantant això amb sombreros de mariachi.
I mirant-me als ulls i dient ¿cómo quieres que así pasemos la vida?
Ara.
Malament. No, per tant, he de fer una compra i quina millor idea, amics oients, que anar a Caprabo, evidentment. El supermercat de referència a Catalunya, 65 anys d'història, 3.000 supermercats arreu de les 4 províncies catalanes, estalvi personalitzat i productes... Els que vulgueu.
Sí,
varietat absoluta, excepte els Kellogg's aquest, que
aquests
són...
no els trobareu.
Aquests, no, aquests estan retiradíssims, ni van entrar per la porta perquè tenen un sisè sentit, la gent de Caprabo, i diuen, ojut, que aquests cereals són perillosos. No ens els porti, vostè, transportista.
Té grumolls durs.
Té pedres a dins, mil·lenàries. Bueno, doncs sempre fem una pregunta, ja ho sabeu, una pregunta per jugar amb vosaltres, amics oients, i perquè entreu en el sorteig que farem divendres.
No, Cistella... Especial celíacs, encara.
Celíacs, encara. Home, clar, consumim, acabem de consumir aquest mes de maig i ja per al proper tindrem la novetat, que sempre és interessant, ja serà la setmana que ve. I la pregunta avui va entorn d'un altre dia internacional. Avui hi ha un dia internacional que jo crec que tothom serà molt partidari. És el Dia Mundial de l'Hamburguesa.
A mi me gustan las hamburguesas con papas fritas, con mayonesa, con mucho queso y mucho jamón.
És la cançó ideal per la gent que està fent dieta, eh?
Bueno, escolta, ara ve una part.
Mira,
nada de acelga, ni de fideos. Esa comida es aburrida, no la quiero. No más polenta, ni ensalada. A mí todo eso me parece una pavada.
Una pavada, ¿eh?
Sí. Bé,
espero no que aquesta cançó no la posis als teus fills, que han de tenir una alimentació saludable.
No està a la lletra al nivell de Joan Vinyoli, però està prou bé.
Ara parlarem d'Operació Sant Mig, Brastó.
Ara.
Home, mira, perfecte.
Comença la secció amb aquesta cançó.
No, que la pobra experta li agafarà alguna cosa. En fi, la inversió de l'hamburguesa, que té un únic inventor clar, ja que el seu origen és el resultat d'una evolució culinària de diverses reclamacions sobre la creació. No està clar, Sí que sabem que el terme hamburguesa deriva d'Hamburg, Alemanya. Tot encaixa.
Pues no sabia,
això, serà presentat Hansi Flick, hamburguesa, Hamburg.
Com que sempre s'ha parlat de l'hamburguesa com un invent americà.
No, el que passa que els americans diguem que la van adoptar com una cosa molt seva.
Clar.
Sí, com ho han fet amb tot.
I la van, diguem, sublimar, no? Van agafar l'art de l'hamburguesa i la van convertir...
T'ho queden tot, el Pare Noel, l'hamburguesa...
Sí, absolutament. Sí. Però, en principi, es diu que l'origen ve aquí, d'Hamburg, per això el terme hamburguesa. Per tant, la pregunta del dia que us faig és com t'agrada menjar una hamburguesa? És que així de senzill, com t'agrada? Perquè hi ha moltes formes. Al plat, sí? Per exemple, amb pa de brioche... Home, perdona, tu pots anar a un restaurant...
Pa de brioche, a favor, però 100% pa de brioche.
Pa de brioche, amb tot, hamburguesa amb tot, allò que li vagis fotent
amb
allà.
Tot.
No, home, no.
Amb tot, amb tot. Aquestes que no es poden mossegar...
Amb tot.
Aquestes que són més grans que tu, Joan Trias, quan seus a...
Amb tot.
Val, perfecte. Aquest és el gruix de Joan Trias.
Hamburguesa molt feta.
Amb guacamole.
Jo soc de...
Amb guacamole està molt bona.
T'agrada guacamole?
Molt bona combinació.
Ah, no, la gent que menja carn, que li surt la sang... No.
Jo soc prou bàsic, Jo una miqueta de formatge i bacon i ja està. No necessito massa més,
Jo una hamburguesa... enciam per acompanyar sempre.
Enciam.
Rúcula
amarga.
No, Joan, dona'm la raó. Hamburguesa amb rúcula molt rúcula, millor que molt hamburguesa amb enciam.
Absolutament. Mira, li posaríem... Anem a fer l'hamburguesa
perfecta.
L'hamburguesa perfecta seria... Pa de brioche.
Sí.
Hamburguesa. Ruca.
Sí.
Tomàquet.
Sí.
Un tros de foie.
Ui.
Però el foie no competeix amb la pròpia hamburguesa? No et treu... No et roba una mica el sabor de l'hamburguesa?
No, només pugen les quilocalories.
Per tu no, Val.
Exacte. I una rodanxeta de bacon cruixent.
No, i t'ha faltat una cruixent, cosa amb el foie
i la
melmelada.
I salses?
Una petita melmelada o ceba confitada. Ceba confitada.
Mira, ceba confitada.
Ceba confitada, no.
Per mi la ceba caramelitzada confitada és el que no pot faltar mai a una hamburguesa.
Que no pot anar-hi, no?
No, el que no pot faltar mai. I el formatge.
Veus?
Desfet, sí, però el formatge,
Ja sabia jo que aquest tema us engrescaria moltíssim.
I tant.
Ja us veig superpartidaris de los creadores de Avui necessito menjar kebab. Arriba, avui menjaré una hamburguesa.
Doncs sí.
Sí, avui soparé hamburguesa, també.
Jo necessito que arribi ja el dia de la ruca, alguna cosa
ara,
per favor.
No, aquests temes no... Aquí no los tocamos. Doncs res, aquí ja veieu que l'equip de la caravana engrescadíssim amb com els hi agrada una hamburguesa. Ens ho preguntem també a vosaltres. Com mengeu l'hamburguesa? Quin és el vostre gust particular? Missatges de veu i missatges per escrit al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Us llegim i així participeu també en el sorteig de la Cistella Cap Bravo, que serà divendres.
Doncs vinga, nosaltres que anem a publicitat i de seguida saludem a la nostra experta d'avui a l'Operació Sant Vig per parlar de problemes de deglució, Dolors Tomeño, que és professora del grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Blanquer de Ramon Llull. Fins ara.
Ràdio Estel.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què es diu xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. Perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Saps què fer per mantenir el volum dels cabells? Introdueix Capilmar Càpsules i loció anticaiguda a la teva rutina. Nodreix intensament el fol·licle pilós, afavorint la reparació capilar. Capilmar repara els teus cabells des de l'arrel i els revitalitza, recuperant així la fermesa i la brillantor. Demana Capilmar de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Operació Sant Vits, amb la col·laboració especial de la Universitat Blanquerna Ramon Llull.
Gairebé 20 minuts que passen de les 10 del matí. Mireu, avui volem posar el focus en la disfàgia. Aquest és un trastorn que dificulta la deglució, obstaculitzant el pas dels aliments sòlids o líquids de la boca fins a l'estómac. Malgrat que de vegades les persones que tenen disfàgia no en són conscients, és un trastorn molt comú, especialment entre la gent gran. Pot aparèixer a qualsevol edat, però s'estima que afecta del 30 al 40% de les persones de 65 anys o més. A més, cal tenir en compte que en els casos més greus la disfàgia pot provocar deshidratació, pèrdua de pes i desnutrició, així com també infeccions respiratòries per aspiració dels aliments o dels líquids, com la pneumonia, per exemple, i fins i tot la mort. Per això avui volem preguntar-nos què podem fer des del punt de vista de la dieta per ajudar en aquest problema. De tot això en volem parlar avui, per tant, ja ens acompanya avui una experta en tota la matèria com Dolors Tomeño. Ella és professora de grau en nutrició humana i dietètica de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Dolors, què tal? Benvinguda de nou en aquest programa.
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me. La veritat és que tens molta raó en tot el que has explicat sobre la disfàgia. Disfàgia o altres trastorns de deglució que es poden donar. Realment el que s'ha de fer, i passo a contestar la teva pregunta, uh-huh, de que com es pot abordar des de la dieta, doncs realment primer el que s'ha de fer és tenir un bon diagnòstic. És una de les malalties que està infradiagnosticada.
Val,
d'acord?
Doncs anem a això. Mira, m'agafo això per agafar-ho des d'un principi. Perquè al principi t'anava a preguntar què és exactament la disfàgia, però t'ho preguntaré d'aquesta manera, que em sembla que és molt millor. En quin moment jo he d'acudir al metge o quines senyals d'alerta m'han de fer pensar ui, això potser es disfàgia, millor que anem al metge.
Vale. Bona pregunta, perquè, a veure, en principi hi ha un ennuegament en un moment que tu estàs menjant, això pot passar. Uh-huh. Allò que sempre diem, s'ha anat per a l'altre costat,
sí,
allò no ens hem d'espantar. Això pot passar, vale? Però si la qüestió passa de molt sovint, vale? És a dir, doncs, resulta que cada cop que menjo doncs passa, i sobretot passa en la consistència d'alguns aliments, ja siguin líquids, que sempre passa amb els líquids, o bé que passa sempre amb els sòlids, llavors allò ja és com un senyal d'alerta. A vegades el que passa també, un altre senyal d'alerta, i no només per al propi pacient o per al propi individu, sinó uh-huh, també per al seu entorn, els seus familiars que ho van veient, doncs que a vegades ja es deixa de menjar segons quins aliments. I, per exemple, pues, si tens aquesta disfàgia líquids, doncs veus que no veus amb aquella seguretat, uh-huh, o bé si, per exemple, doncs estàs menjant algun sòlid que dius el bistec no el puc menjar perquè m'ennuegaré segur, doncs i ja veus que realment vas baixant aquesta freqüència de consum, o també el que pot passar és que vas baixant de pes, o veuen que vas baixant de pes, allò ja és un signe d'alerta. De manera que és en aquest moment que has d'anar al metge. Llavors, quan vas al metge, el que fan és una sèrie, és un cribatge, d'acord?, a través d'un test que es diu el IT-10, i en aquest cribatge és quan ja hi ha aquests senyals d'alerta. Després, si aquest qüestionari dona positiu, llavors es passa a fer el que es diu un mètode d'exploració volum-viscositat, uh-huh, i aquí és on es determina realment si pateixes aquest trastorn de deglució i, sobretot, quina textura és la més adequada per poder menjar en aquest cas.
Val. Aquest trastorn és curable?
A veure, és millorable, vale? Perquè ara hi ha moltes tècniques que, junt amb els logopedes, després també pues, els fisios, vale? I, evidentment, els nutricionistes, s'ajuda a que no passi tan sovint. I si tu portes una dieta que sempre hem de dir que això que passa no té per què deixar de menjar res, sinó que serà equilibrada i saludable i amb la textura i viscositat que ja ha dit el mètode que és més recomanable pel teu cas, sí que ajuda a que no passi, vale? I evidentment el que sí que s'ha d'enfortir és la musculatura que està relacionada amb la deglució. Curable, curable? No, és millorable, vale? Perquè clar, el que passa això significa que la musculatura, que hi ha molts músculs que estan intervenint en la deglució, doncs no estan, o bé no tenen la consistència pròpia, no estan bé per poder fer aquesta deglució, i llavors els has d'enfortir, els has de tornar a ensenyar.
Per entendre-ho del tot bé, i de seguida entrem en altres qüestions, però com afecta la disfàgia a la qualitat de vida de les persones?
Doncs, sobretot, el que afecta és a una possible desnutrició que pot patir la persona. I si ja no només aquesta desnutrició, tu ho has dit molt bé al començament, pot haver-hi infeccions respiratòries. I realment, aquestes infeccions respiratòries, si no s'agafen a temps, doncs donen lloc a pneumònies, i realment la persona ja no és que... diguéssim, mor per la disfàgia, sinó per aquestes pneumònies, que a vegades són silents i que no se n'adonen.
Ho dèiem, s'estima que el 30 o el 40% de les persones de 65 anys o més pateixen aquesta disfàgia. Per què és més freqüent en gent gran?
Perquè hem de tenir en compte, primer, que... que sapiguem és freqüent en gent gran perquè s'han fet aquests estudis. Això no vol dir, com has dit, que no afecti altra gent, però sí que en aquesta gent, perquè la musculatura es comença a deteriorar. I a vegades hi ha, pues, tens l'esòfag, que possiblement la musculatura de l'esòfag s'ha tornat laxa, o bé hi ha, a lo millor, algunes hèrnies, vale? I això no s'han diagnosticat, no s'han vist, i això és el que provoca. Hem de tenir en compte també que la gent gran, quan arriba a una edat, i doncs no tenen una alimentació... suficientment equilibrada, sobretot de cara a les proteïnes que han de prendre, i llavors això no es fa un reforçament del múscul que es necessita, i normalment és això. Clar, aquesta gent són també el sistema... A veure, no s'ha de generalitzar, perquè sempre hi ha casos que són diferents, però a vegades són més propensos a lo millor a tenir infeccions o de manera recurrent, i això és el que, clar, es van deixant de menjar, i aquesta musculatura no es treballa. I això és el que possiblement podria ser.
Dolors, anem a veure o a tractar aquest punt de la disfàgia des del punt de vista de la dieta i la nutrició. Quins tipus d'aliments són més adequats per les persones que pateixen aquest trastorn?
A veure, primer hem de tenir en compte que, o sigui, és disfàgia líquids... és diferent, evidentment, disfàgia a sòlids, vale? Però el que sempre s'ha de tenir en compte és que els aliments que s'ingereixen han de tenir una textura homogènia, no han de ser, no han d'haver-hi grumolls, no han d'haver-hi espines, sempre s'ha de tenir en compte sempre la textura. Per exemple, això no vol dir que tot hagi de passar per puré, no? Però
és el
sí que
tendim a pensar normalment,
sí,
eh?
Sí, sempre es tendeix a pensar. És que hauran de sempre passar per túrmics. Home, s'ha de texturitzar, és a dir, s'ha d'arribar a la textura adequada. És a dir, pot ser que aquella persona amb una textura que nosaltres, perquè la gent ho entengui, pugui ser de crema, vale? Que no és el mateix que un puré. Vale? Un puré és molt més consistent, una crema és, pues, bueno, pues és molt més suau, d'acord? És més aviat líquid. Doncs s'ha de tenir en compte això, i evidentment el que sempre és molt important són textures homogènies. El que sí que, per exemple, si una persona té disfàgia líquids, no podrà prendre, a lo millor, pues, un tomàquet xerri com ho prenem tu i jo. Per què? Doncs perquè quan tu prens aquest tomàquet xerri, quan fas el clac, sí, surt líquid.
Exacte.
Quan tu prens una miqueta de mandarina, vale? Doncs quan tu te'l prens, el que fas és líquid. Clar, si tu tens disfàgia líquid, aquest líquid que se n'anirà cap a la gola, doncs, evidentment, pot produir aquest ennuegament.
Vale, ara m'estàs explicant una cosa que no acabo del tot d'entendre, que és podem tenir disfàgia a líquids.
Sí.
Per tant, no tindrem cap problema amb els sòlids, però si els líquids... Com pot ser possible, això?
Misterios de la ciència.
Val. Ara m'estava tornant com una mica boig, pensant,
sí.
Si el sòlid passa, el sí, líquid el a priori...
Sí, però el sòlid, com creus que passa? Tu, clar, has de pensar quan menges, vale? Si tu prens una cosa que sigui sòlida, vale? Passa molt més a poc,
clar.
Vale? Llavors té la consistència necessària per no anar-se per aquell lloc que nosaltres sempre diem se me ha ido por el otro lado, vale? Sinó que es va sempre per al mateix costat. En canvi, els líquids...
Va ràpid, quan allò,
Exacte. Clar. I llavors pot ser que se'n vagi cap a l'altre costat, que diguem. Vale? És a dir, té com... L'aigua, què passa amb l'aigua? Doncs l'aigua sempre va per tots els raconets. Pues pensa que els líquids passen el mateix. En canvi, els sòlids, tu ja els pots dirigir cap on tu vas.
Anem a conèixer la vostra feina, també, Dolors. Quin paper juguen els dietistes i nutricionistes en el tractament de la disfàgia?
Pues és bàsica. El que passa que la gent no se n'adona, però és bàsica. Per què? Doncs perquè un cop ja està diagnosticada, el següent pas és ja directament saber la textura i viscositat, perquè és diferent, Els sòlids tindran textura, i parlarem sempre de textura. Val. I en els líquids el que parlarem seran de viscositats, d'acord? Llavors, quan nosaltres ja tenim el diagnòstic del metge i sabem textura i viscositats corresponents, el que fem és dissenyar una dieta que és, o sigui, equilibrada, saludable i, sobretot, adequada en els requeriments energètics i nutricionals del pacient. Vale? I, en funció d'això, nosaltres el que fem és donar recomanacions d'aquells aliments que han de prendre aquestes persones en la textura i, sobretot, si s'han d'enriquir aquelles preparacions amb aliments casolans i, en última instància, pues, es necessiten productes especials, que són els espessidors o bé pues, altres mòduls que pot necessitar aquella persona per arribar a aquests requeriments. Sobretot el que nosaltres dissenyem són plats i preparacions, sobretot, que són amb una densitat energètica que tingui a veure poc volum, perquè aquesta gent es cansa molt a l'hora de menjar.
Per tant, està fent un sobreesforç,
exactament. I sempre tenen por. A l'hora de menjar...
Intueixo que encara és pitjor.
Clar. Per tant, nosaltres donem aquestes recomanacions junt amb els fisios i logopedes, de que els hi ensenyen com han d'estar la postura a l'hora de menjar i tot, i després aquestes preses han de ser de poc volum, però han de tenir tots els requeriments. Aquí és on entrem nosaltres. És a dir, nosaltres fem un càlcul, doncs, aquestes proteïnes, aquests greixos, aquestes hidrats de carboni, vitamines, tot, i en poc volum prendrà tots els seus requeriments, i sempre tenint en compte els hàbits preferits i el que li agrada més, la preferència alimentària del pacient. En funció d'això, nosaltres dissenyem aquestes dietes, dissenyem aquestes recomanacions i consells, tant amb ell com el cuidador, que és molt important aquesta figura. Vale? I com ho han de cuinar, com ho han de combinar, perquè no li manqui res, i perquè, sobretot, el sabor d'aquestes preparacions els hi sigui agradable, perquè si no els hi agrada, per molt bé que estigui dissenyada la dieta, no s'ho prendrà i no farem res.
I no servirà de regla.
Exacte.
Ara m'ho deies, Dolors, però entenc que col·laboreu amb altres professionals de la salut per trobar-hi solució tot plegat,
Sí, en principi, o sigui, nosaltres sempre... això és una feina d'equip multidisciplinar. Evidentment, està el metge, que és el que diagnosticarà. Nosaltres mai diagnostiquem, sempre ho fa el metge. Després, els logopedes, vale? Perquè és un treball que s'ha d'anar i s'ha de... És com quan tu et fas mal a la cama i has d'anar al fisio i t'ajuda, vale? Pues aquí fas el logopeda, és el mateix. També hi ha fisios perquè també són convenients, i nosaltres, com a nutricionistes, i també personal d'infermeria que també intervenim. És a dir, Com sempre, el millor és treballar com a un equip multidisciplinar que cadascú aporta dintre de la seva professió i sempre diem que tot suma.
Abans et preguntava quins eren els aliments o com podria, quin tractament havíem de donar a aquests aliments perquè fossin més fàcilment deglutits per a aquesta gent que pateix disfàgia. Però deixa'm preguntar-te també quines estratègies es poden utilitzar per evitar la deshidratació, per exemple, o la desnutrició, també, per exemple, en pacients amb disfàgia. Perquè si estem parlant de gent amb edat avançada, tot i que l'altra gent la pugui patir, però si estem parlant sobretot amb gent d'edat avançada, entenc que la desnutrició i la deshidratació són punts que no ens podem permetre.
Exacte, o sigui, tant la deshidratació com la desnutrició són les que afecten a l'eficàcia de la nutrició en la disfàgia, no? Llavors, en quant a la deshidratació, clar, les persones necessitem hidratar-nos, vale? I el líquid primordial és l'aigua. Llavors el que es fa és, o bé hem d'espessir aquesta aigua, és a dir, hem d'agafar espessidors neutres que doncs s'ha d'afegir en el líquid i llavors s'ha de prendre segurament amb cullera. I després també hi ha unes aigües que són gelificades, vale? Que no és el mateix que les gelatines, que això ho tingui en compte la gent. Les aigües gelificades, el que hi ha és que és una terrina, que sembla una gelatina però no ho és, llavors agafes amb una cullera, tu poses a la meitat de l'aigua, de la boca, i llavors empasses. El fet que tu ho posis a l'aigua i que estigui a la meitat de la boca, posis aquesta quantitat d'aigua, no es desfà a la boca. Això és perquè està gelificada, vale? És en el moment que tu empasses, que quan arriba ja de cara a l'estómac i està passant ja per l'esòfag i ja no hi ha perill, és quan es desfà el líquid,
vale.
D'acord? No han de prendre gelatina aquesta gent, perquè en el moment que es pren la gelatina, es posa l'aigua, llavors és quan es desfà i es torna líquid i llavors no fem res, vale? Llavors, o bé aigües gelificades o bé espessim els líquids amb espessidors que són productes especials que són de la indústria farmacèutica. Després, de cara als sòlids tenim més ventall perquè podem espessir aquestes preparacions inclús amb aliments que tenim a casa. És a dir, si nosaltres fem un brou, vale, i li posem doncs, fideus, pasta, a l'hora d'espessir, vale, doncs podem afegir doncs, una miqueta de patata, vale, una miqueta de farina de blat o pa, vale, i després sí que bueno, doncs possiblement fem un túrmix. Vale. Si hem de fer, no sé, doncs, la crema, doncs, potser amb la crema, amb aquella consistència ja n'hi ha prou, però sempre és, doncs, podem afegir coses que tenim a casa, enriquirem, no augmentarem el volum i podem afegir a la consistència que necessitem. I sempre tindrem, doncs, possiblement, aquell espessidor i aquells productes que, bueno, doncs, com a última instància, el tenim allà de reserva.
Se'ns està acabant el temps, Dolors, però no vull que marxis sense preguntar-te si ens pots donar un missatge de tranquil·litat, sobretot a les famílies i als cuidadors de persones amb disfàgia, sobre com gestionar aquesta condició.
Sobretot amb tranquil·litat. És a dir, el que acabes de dir és molt important. Tranquil·litat. No posar-nos nerviosos, vale? Si nosaltres hem vist aquests senyals d'alerta, sempre més val prevenir, que després no és pues perfecte i cap problema, però si veiem i observem això i que hi ha aliments que rebutgen o el que sigui, acudim al facultatiu. Això és el primer, vale? És a dir, que anem al facultatiu, expliquem això, llavors ells ja veuran què és el que han de fer, faran un cribatge i faran les proves pertinents. Que no és, pues, ja donaran les recomanacions. I si no tenen a l'abast de dir, bueno, pues, al facultatiu, poden anar pues, possiblement al nutricionista, també podem passar aquest qüestionari, i llavors, pues, però sempre, l'últim terme és sempre el facultatiu. Que estiguin tranquils, que en el moment que veguin aquestes coses, doncs que sempre ho consultin amb un professional. Això és el que sempre s'ha de fer. Que no prenguin decisions per la seva, el seu compte, perquè a vegades vols ajudar i és a l'inrevés. Sempre, sempre acudir en el professional, en aquest cas facultatiu, després ens derivaran la situació.
Dolors Femenyo, professora de grau en nutrició humana i dietètica de la Universitat Blanquerna Ramon Llull, un plaer que sempre ens visites quan vulguis aquí a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies per la vostra invitació i a reveure. Fins una altra.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts i ja arribarem a 3:15 del matí. Eva Vives, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, molt bé.
Jordi Campos, què tal? Molt bon dia.
Molt bé.
Espera't, que t'obren... Ara sí, t'han obert el micròfon, que no et sentíem. Jordi, ara què tal? Bon dia.
Ah, bon dia.
Ara sí que et sentim.
Molt bé, molt bé. Disfrutant del solet.
Que bé. Sí que ha sortit el sol avui, eh?
Sí.
Que fos dies ja quasi de playa, no?
Bueno, feia fred aquests dies, eh? Jo he passat com...
Bueno, el solet bueno, estava bé.
A primera hora del matí primer, fa fresca.
Clar, són les meves hores, diguem-ne.
I després al migdia, diu, tia,
bum. Ah, sí?
Sí, és així. Mira, veieu que sempre vinc jo amb jaqueta.
Sí.
Perquè, clar, sortim de casa molts d'aquesta
molt
mitja hora.
No?
A quarts de 6 del matí.
I a esta hora
fa fresqueta. I després, quan surts,
clar,
la jaqueta te l'has de menjar una miqueta.
Això, samarreta i la xupa a sobre.
Exacte. Escolteu, avui en Jordi entrava a l'estudi i estàvem parlant una cosa que em sembla molt interessant i que vull posar sobre la taula, perquè jo també ho penso molt, això, Jordi. Estàvem parlant de que vivim uns temps una mica convulsos. I qui diu convulsos, podríem estar parlant, i ara en parlarem, de guerres, Palestina, Ucraïna, els milers no. Però centenars, sí, de conflictes armats que hi ha arreu del món. Podríem parlar del que està passant també a la política espanyola, la política catalana a l'hora de formar govern, de les queixes del sector del taxi que avui arrenquen aquesta marxa lenta, aquesta manifestació, cap a les 10 l'han arrencada ja. Però no ens referíem a això, Jordi. Ens referíem al nivell de vida, però tampoc al monetari. Ens referíem al nivell de vida.
A la qualitat de vida.
A com puc portar jo una vida millor. I és que vivim uns temps, deia, convulsos en relació a l'estrès.
Exactament. Sí, totalment d'acord. Per això et deia que havia sentit... Bueno, llegint coses i tot, i vas mirant i te'n recordes de... d'un comentari, per exemple, del Javier Sali Martí, que en un programa per la tele pues, anava dient, no, perquè és que, a veure, és que la gent ha d'estar més preparada, la gent, pues, bueno, si estudia, va a la universitat, tens més, i es queda callat i diu, bueno, diu, això era abans. I això és el que passa ara. Jo suposo que tenim les generacions més ben formades i tot, però amb un nivell de vida que ho comentaven abans, amb la Eva, pitjor que abans, amb el sentit de que els llocs de feina són més estressants. Es demana més qualificació per fer la mateixa que feien abans i més dedicació i, a més, treballant amb menys gent. Amb la qual cosa, perquè per augmentar la productivitat, la qual cosa doncs, la gent viu més estressada. Jo explicava ara, doncs, no sé, que la meva filla petita, que té feina, o sigui, no és que no tingui feina, no, amb feina, la seva parella també, tenen dues criatures i van de bòlit. Van de bòlit, no arriben. I per això les generacions pretèrites anteriors, pues, hem de fer de iaios, de tiets, de tietes...
Ara anirem aquí.
Abans, sí, però... totalment d'acord amb això, perquè és que
sí,
realment ara es viu d'una manera, a més de l'estrès, la gent està molt irascible, vull dir que...
També,
També, vull dir, salta per qualsevol cosa. Jo crec que és el mateix envolupament del que estem visquent, ja només a nivell... político, sino como decía Jordi, es que el día a día en los trabajos cada vez hay menos gente. Yo cuando vaig plegar de tots els que érem, quedaven quatre persones. I la feina, bueno, encara que no es vengui com abans, però la feina és la mateixa.
Sí.
I llavors pues, la gent que queda, doncs doble feina, més estrès i és difícil.
Anem a això que ens deia en Jordi. Vosaltres ho noteu, i si ho noteu, vol dir que ho repercuteix d'alguna manera.
Sí, sí, evidentment.
De quina forma ho repercuteix a vosaltres que la societat vagi amb aquests nivells d'estrès?
Home, jo crec, jo puc parlar des del meu nivell, no?, i la gent que m'envolta i tot, que és el que veig, que no vol dir que no vegi la resta, eh? Però dius, bueno, tens una jubilació, més o menys, els dos, que ens permet viure, tens el pis pagat, o sigui, però també ens afegim a l'estrès perquè tenim, bueno, no que ajudar perquè no ho puguin, però que necessiten un cert suport. Llavors, clar, tampoc no pots disposar el teu temps, que ho fas a gust, eh? Que ho fas a gust, a vegades no tant, però normalment ho fas a gust perquè és la teva família i t'agrada que tira endavant i veus que van bé, no? Però que, clar, la gent que no té aquest recolzament... O la gent que, per exemple, ha vingut de pobles i venen a treballar, perquè on es genera molts llocs de feina a la ciutat de Barcelona. La ciutat de Barcelona ha disminuït el nombre d'habitants, com mínim 400.000. I, en canvi, ha generat més llocs de feina. Què passa? Que la gent ve cap aquí, i llavors, clar, si aquí no tenen els pares, els tiets que els recolzin... Clar, la gent, veus, que van a recollir el col i se'n van corrents perquè han d'anar a comprar, el que sigui, i és complicat, o sigui, és molt complicat per tots.
Bueno, jo no estic amb el cas del Juli perquè jo no tinc nets, ni... però bueno, sí que d'alguna manera...
Te'ls puc deixar de tant.
Vale.
Com projecte social podem compartir.
Vale, cap problema.
M'agrada. Són boníssims, eh?
No, sí, a mi els nens m'agraden molt, i vull dir, bueno, tinc nebots, encara que bueno, la meva germana tampoc és que m'hagi demanat mai gaire cosa, no?
Però vaja, deies, a tu també et repercuteix d'alguna manera,
sí,
no?
Sí, d'alguna manera sí, perquè vull dir, tu ho notes amb la gent i ho notes amb l'ambient, no? Avui dia es viu d'una manera molt, molt ràpida, tot és immediat, tot és d'avui per allà, i això, tot això requereix que a vegades, quan surts de cap de setmana, tens que baixar el ritme, perquè a vegades és que vas amb el mateix ritme de, i necessites una mica dir paro, reposo i disfruto de lo que estoy viendo, ¿no?
Déu-n'hi-do. Aquest món que ens va tan de pressa. Sobretot a les notícies.
Sí.
Ho comentàvem aquest matí. De fet, ho escoltàvem en directe aquest matí. Aquest matí, a 9:15, passava això.
El gobierno de España aprobará el reconocimiento oficial del estado de Palestina. España se sumará así a los más de 140 países que ya reconocen en el mundo a Palestina como Estado. Se trata de una decisión histórica que tiene un único objetivo y es el de contribuir a que israelíes y palestinos alcancen la paz.
Anunci històric de Pedro Sánchez reconeixent l'estat de Palestina. Per la seva banda, el govern de Benjamin Netanyahu, que assegura que farà mal a qui li faci mal, sí, ho deia sí. Ahir pujant el to de les declaracions i aquestes amenaces cap als estats que estan reconeixent Palestina. Recordem que són més de 140 estats que ja ho han fet arreu del món. No sé si creieu que és un bon moment per posicionar-se d'aquesta manera en el conflicte o no.
Home, a veure, jo crec que Espanya està dins d'Europa una mica, ha de ser, evidentment, a tenir identitat pròpia i parlar, bueno, i parlar a nivell personal també, no? Però, clar, si anem cap a una política econòmica, una política europea comuna, hem d'anar amb el mateix estil. La incidència que pugui tenir el reconeixement és més que res moral, perquè tots els experts diuen que la solució no va per aquí. Jo crec que ningú sap per on pot anar una solució, perquè bueno, hi ha uns odis que ara s'han incrementat i parlaven uns experts que, clar, que s'han extrapolat als extrems. O sigui, ja vas... una banda, Hamas, que va a matar, i a més, Hamas no mira pel poble palestí, sí, mira per als seus interessos en religiosos, d'expandir el seu poder, tipus Iran i tot, però, clar, va aconseguir les votacions, la gent els va votar pensant-se una cosa i s'han quedat amb el poder i no han tornat a haver-hi eleccions mai més. I que tampoc no és el sistema. La part de Cisjordània, que són els hereus del Fatah, el poble tampoc no està gaire content amb ells. El Netanyahu, bueno, se salió por la tangente, perquè, vamos, o sigui... Sí, amb el que tothom ha d'estar d'acord que el que s'està fent amb Gaza no té nom. Sí, sí, això és...
Deixes... Aquest passat diumenge Israel atacava la zona de Rafah de nou, però a un campament de refugiats.
De tendes de campanya.
De tendes de campanya on van morir, almenys es calcula que 45 persones, segurament alguna més, per les quals el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ahir al vespre assumia que havia estat un greu error. Deia ell.
Que fort.
Sí, sí.
O sea...
Ell ho qualificava d'error, que s'estudiarà el que ha passat i que hi buscaran solucions.
És que no pot... Bueno, les solucions...
Estava pensat jo que hi busquin solucions aquestes 45 persones.
Exactament. No,
hay que tener valor para decir que es una, o sea, un error, una cosa de tal magnitud, ¿no?
Es que no puede ir una otra cosa.
Ya, es que el que pasa que, bueno, yo, por ejemplo, respecto a lo que preguntabas, bueno, això es tenia que fer, potser, el que pasa es que van una mica tard, ¿no? A lo mejor això es tenia que haver fet abans, ¿no? Però el que sí que em fa por és el comentari del Netanyahu, ¿no? Haré mal a quien me hizo mal. Porque un poco me recuerda cuando la vez anterior a los tres magnatarios que hubo y las consecuencias que habieron después. Espero que esto no suceda, ¿no? Pero sí que, así como el Milei, sé que está loco, pero bueno, en fa más por. Bueno, tenemos unos cuantos, pero en fa más por a lo que es a l'israelita que no als altres, no?
Deixa'm posar sobre la taula el que fa un mateix estat, com l'estat espanyol, davant de dos conflictes diferents. D'una banda, Pedro Sánchez deia avui, i ja fa temps que ho està dient, creiem que la solució al conflicte d'Orient Mitjà, és a dir, d'Israel amb Palestina, passa pel reconeixement de dos estats. I sense això no trobarem pau, i sense pau no trobarem, evidentment, solució. Ara bé, s'anunciava també aquesta setmana que Espanya enviarà a Ucraïna més de 1.000 milions d'euros en armament per tal d'ajudar a les tropes de Zelensky en aquesta guerra que ja fa massa temps
que dura. És a dir, es pot, per una banda, donar suport a Palestina i, per l'altra, finançar amb armament en un conflicte bèl·lic? Aquesta és la meva pregunta.
Bueno, els dos han estat els estats atacats. O sigui, clar, el poble palestí, el poble, no Hamas. O sigui, Hamas va atacar a Israel i va fer, bueno, el que no té nom.
En plan d'aquell 7 d'octubre, eh?
El 7 d'octubre. Però el poble palestí, jo no crec que ara votés a Hamas. I si el vota, que riem les conseqüències. I, en canvi, el d'Ucraïna és una invasió sense nom ni justificació del Putin, que el Putin, hi ha totxos llibres de totes les barbaritats que han fet, perquè, bueno, sí, jo em vaig quedar esbarat mirant. Pràcticament tothom que té poder o peles allà és perquè ha sortit de la KGB. O sigui, està dominat, bueno, com els països de l'est amb l'Stasi, o aquí, con la policia espanyola durant el franquisme, no? O sigui, no crec que siguin comparar les dues situacions. El que m'estranya és que, havent adoptat aquesta solució, decisió valenta en Palestina i tot, no s'hi fet el mateix en Kosovo. Quan Kosovo està en la mateixa situació i tot, i l'han reconegut pràcticament tots els països, menys a Espanya. No ho entenc. Suposo que deu haver-hi una explicació.
S'està donant una explicació, que és que Kosovo és una independència unilateral. Per tant, ens hem entès només amb això, no?
Sí, 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 que ens hem entès. Sí, sí. La cosa no va per ahí, però...
Molta
sí,
gent,
sí,
l'entén. Kosovo és una independència unilateral, per tant, donaria ales a moviments independentistes com el català o el basc.
Clar, sí, però ha estat reconeguda pràcticament per tots els països. O sigui, ja no és una independència unilateral, com diuen, però sí, bueno, és igual.
Eva.
Sí, és una contradicció que, per una part, pretendes, pues, bueno, pretendes, no, que lo haces por la paz, no? I, per altra part, el passa que Espanya, que també és un país... que l'armamento tiene un...
Té molt de pes.
Té molt de pes. Dius, bueno, això no... Com ho veus, no? No sabria bé què dir-te, perquè la veritat no ho sé.
Mireu, com que no se'ls quedi, ens queden 3 minutets, anem a parlar de bones notícies. Abans veia, per les imatges de la televisió que tenim aquí a l'estudi, veia com baixaven els rius carregats d'aigua, i se m'il·luminava la cara només de veure-ho. Els embassaments els tenim vora entre un 29 i un 30% ja. Contents?
Sí.
Amb aquests mesos de pluja?
Home, sí, però té que ploure molt més. No és suficient, perquè ara parece que ja tot s'ha arreglat i encara no, estem en un mínimo nada, perquè la mitat se pierde. No. Vull dir que això, bueno, te hace ilusión, però no és suficient.
No podem baixar la guàrdia?
No podem baixar la guàrdia.
Estàs d'acord, Eva, però que s'hagin tret les restriccions per aquest estiu?
Jo me les mantindria encara, eh?
Sí, eh?
Sí, perquè penso que en el moment que ho deixes de fer, la gent se n'oblida i hi ha gent molt conscient i que jo penso que en general tothom estem conscienciats bastant a lo que és el tema de l'aigua.
Tu creus que hem canviat els hàbits?
Alguns sí. No dic tothom, però jo penso que sí, que una mica sí, perquè la gent, quiero pensar que bueno, que ho té en compte, no? Però jo les restriccions penso que en el moment que les quites, la gent ja sembla que tot està bé i no. És necessari que siguin, potser si no tan estrictes, però que hi hagi un mínim de que la gent tingui en compte que això no és res.
Jordi.
Bueno, jo puc parlar de que, evidentment, s'han de mantenir les restriccions perquè hi ha molta gent que realment compleix, però hi ha moltíssima gent que no compleix. I, a més, nosaltres anem per la zona més castigada de Catalunya, que és una zona del Baix Camp, que és, ens nutrim de l'embassament de Siurana, i un pèl més a baix del de Riudecanyes. I clar, estan al 3%. O sigui, fa des d'abans de la sequera que ja no plou com toca. O sigui, i potser s'han de fer mesures un pèl més... No sé, que no... A veure, la política dels transvasaments ha estat molt criticada durant molt de temps, però potser molta de l'aigua que va al mar es podia aprofitar per intentar pal·liar la sequera. Jo no parlo de fer un gran transvasament o així, però en molts llocs a França estan comunicats, pots anar per rius navegables, vas canviant, i en canvi aquí potser, a part de treure l'aigua del mar, hem d'intentar aprofitar-la dels rius.
Veurem com va tot plegat. Ha estat curt avui, eh? O se m'ha fet curt a mi, vaja. Eva Vives, Jordi Campos, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Ara ens espera Julià Julbé amb el butlletí informatiu, que ens informarà de les reaccions a l'anunci de Pedro Sánchez sobre aquest reconeixement a Palestina, sobre el que està passant amb el món del taxi i l'incendi a Badalona. Julià Julbé, i tornem de seguida, va.